COPE Menorca.
Tres i vint, molt bones tardes i benvinguts un dia més en els esports de COPE. Uns esports que obrirem a xerranda de voleibol i de la victòria de la Barca de Menorca 3-0 contra l'Extremadura. Escoltarem el que us va dir el seu entrenador a peu de pista. No van bé les coses a la tercera divisió, ni per la Penya Ciutadella ni per el Mercadal, que empatava 0-0 contra el Santa Catalina. El Penya perdia 4-1 a Alcúdia. Escoltarem també el que ens va dir en Lluís Vidal des de Sant Martí. I escoltarem els quatre protagonistes de la Trail d'Esfars 2016, que es va celebrar aquest diumenge en el nord de Menorca. Escoltarem en Lluís Sete, en Antolo Fiol, en Laia Díez i en Anguiel Pons. Ells van ser els grans protagonistes. I després de fer un repàs d'altres resultats i d'altres notícies que s'hagin donat a terme aquest cap de setmana, a la segona part del programa tindrem en Naltros en directe des de Barcelona i junt amb en Pepe Caballero i en Charlie Gené en Ignasi Capella. Ell és un lluitador nascut el 1993 a Sant Lluís i que s'està començant a codejar entre els millors del món a les arts marcials mixtes. Com dèiem, la Barca de Menorca va fer deures i va guanyar 3-0 contra l'Extremadura. D'aquesta manera, l'equip que entén en Pep Llorenç va assegurar de manera matemàtica ja ser un any més a la Superliga Femenina de Voleibol. El partit es podria dir que inclús va ser molt més plàcid des que podia preveure en un principi en el pavelló municipal. Tot això gràcies en el lideratge una setmana més de la Raquel Bruna i de la veterana Irene Cano. D'aquesta manera, la Barca de Menorca tornava a guanyar, deixava ja l'Extremadura baix i assegurava que la temporada 2016-2017 seguirà a la màxima categoria. Ara, evidentment, arribaran el temps ja de disfrutar de lo que queda de competició i de començar a mirar de cara en el futur. Anem a escoltar el que ens deia en acabar el partit en el pavelló municipal en Pep Llorenç.
Si voler playa Madrid ha perdut, també. Sí. Va, deixa'm calcular, de 8, n'hi queden 5, 15... Si voler playa Madrid ha perdut, sí que seria matemàtic. Perquè hi queda un partit entre ells que un dels dos perdria, per tant, seria que baixaria.
Bueno, bé, m'imagino que molt satisfet, no? Després de la victòria... De la victòria i de... I de seguir un any més a la Superliga.
Sí, content, perquè a més ha estat, crec que una victòria molt clara, merescuda, amb clara superioritat, cosa que, per exemple, el primer partit, a la primera volta, no veia aquesta superioritat en els equips. Avui he vist unes diferències de joc i també físiques destacables i després l'altra cosa que també provoca una ratxa de tres partits consecutius guanyats i, bueno, en aquestes alçades també cauen molt bé.
No s'ha vist des de fora, s'ha notat una superioritat a la xarxa, sobretot en Irene Cano, brutal. No?
Sí, jo crec que aquesta sensació també l'han tingut de tots. Jo a la banqueta també els he dit a elles que el que es tractava era de treballar, tenir actitud defensiva, perquè si la pilota arribava a la xarxa creia que hi havia una superioritat molt alta, una qüestió física, com bé dius, la presència de bloqueig de Irene ha estat molt contundent, mos ha coincidit sempre que en Irene mos vigilava a la central més ràpida seua i a la controlada totalment. Jo crec que això, no veia perillar el partit de Montseixerce, l'únic que, bueno, que tinguéssim l'actitud que tocava darrere i ja està.
Has manifestat en diferents trams de la temporada que ha estat la temporada que més estigues patint. No sé si t'alliberes, no? O aquesta permanència que sap d'una altra manera.
Sí, perquè jo crec que quan tu ho treballes més o ho pateixes més, pues s'assaboreix més, les coses difícils s'assaboreixen més, no? I jo crec que també per això és una satisfacció és veure jugar a l'equip, no? Indiferentment del resultat, també, bueno, és un equip que ara mateix, amb aquesta dinàmica de joc, a la primera volta lluitaria per la Copa, no? No lluitaria per la permanència, perquè estem xerrant que estem començant, encara hi queden 5 partits a la segona volta i duim 3 victòries consecutives, no? Jo crec que hauríem, ara estaríem xerrant d'un equip de més de la zona alta, i això jo crec que també és molt positiu que se vegi una evolució de l'equip.
La darrera, i ara què? I ara fins a final de temporada no s'ha començat a fer proves per l'any que ve.
Bueno, jo crec que ara hi ha un partit molt bo, que és Las Palmas, que és esquí tenim consecutiu a la taula, esquí tenim just damunt, no? I jo crec que, bueno, abans si una victòria contra Las Palmas, que és un equip que també es va guanyar a casa seva, veure si podem donar un escaló de trencar molts més aquesta zona intermitja de la classificació.
Res, seguim, anem entrant al capítol del futbol, on no van anar les coses bé una setmana més a la tercera divisió. El Penya Ciutadella va perdre 4-1 en el camp de l'Alcúdia. Ja en el minut 29 perdien per 2-1, però va ser en el minut 70 i en el minut 82 quan l'Alcúdia, mitjançant en Sergi i en José, posava aquest 4-1 d'un Penya en el que li va faltar encert i li va faltar intensitat. El mateix encert que li va faltar una setmana més en el Mercadal d'en Lluís Vidal. El conjunt blanc i vermell no va poder passar de l'empat a 0 contra el Santa Catalina, un equip que ha pujat en guany i que està en zona de descens. Ho van intentar de totes les maneres els mercadalencs, però la pilota una setmana més no va voler entrar. I d'aquesta manera, les coses al Mercadal de cada vegada estan més clares que el playoff de descens no es podrà repetir. Ara són desens amb 39 punts, mentre que el Penya és 14 amb 29. Anem a escoltar el que deia en Lluís Vidal en acabar aquest partit en el municipal de Sant Martí.
Sí, tu ho dius, nosaltres en guany. No tenim el sant de cara amb atac, no trobem la manera de fer gol, no trobem la manera d'arribar, i avui, bueno, contra un equip que s'ha estructurat darrere d'una manera molt clara, que han fet les línies molt a prop i molt tant darrere, doncs nosaltres ens ha costat moltíssim i en realitat doncs no hi ha hagut, crec, quasi cap ocasió de gol.
Això t'anava a dir, li ha costat sobretot a l'equip crear
ocasions. Sí, quan semblava que creàvem bé fins tres quarts, un poc van, però quan arribàvem davant d'àrea ja mos atolondràvem, no tenim la seguretat que teníem i òbviament d'enguany és el nostre hàndicap i bueno, lluitam contra això, però és complicat.
No sé si corre el risc l'equip de caure en una depressió, de dir que no té cap un objectiu molt clar i de que baixi una mica els braços. Si et preocupa això?
Bueno, és complicat en aquest moment, sabem que tenim que intentar quedar dins els 8 primers, però quan dic dins els 8 primers podem quedar els 8, no? I semblava que han fet un desastre. Però sí que és cert que en aquest moment l'equip no té tota la, no ja la confiança, sinó aquella intensitat i tot el que necessita per estar dalt, perquè realment l'objectiu està clar que no és possible i perquè tampoc tenim el que tenim que tenir per quedar dins el nivell de dalt tot. Per tant, crec que en aquest moment hem d'intentar acabar aquests 11 partits, els 12 que queden, el millor possible i ja veurem com ho podem aclarir.
Pot fer un
llarg,
no?
Sí. Es pot fer llarg per moltes raons, que ara venen els cas, i que enguany potser s'està seguint un any, la veritat, que molt complicat, i jo sempre dic igual, jo crec que en els jugadors no els puc demanar més del que els demanen, crec que en donen el 100%, però a vegades no surten les coses i enguany és aquest any.
Res, seguim, anem a canviar d'esport i anem a xerrar de la Compre Esport del Trail d'Esfar 2016, que es va viure diumenge a la zona nord entre Cavalleria i Ciutadella. Finalment, van ser dos els guanyadors, en el mallorquí, el veterà mallorquí Tolo Fiol, i un astre com és en Luis Sete. Van córrer quasi tota la carrera junts i van decidir a darrera hora que no hi havia per a què barat-se per quedar primers, per tant, van decidir entrar en el podi agafats de la mà, marcant un temps de 3 hores i 35 minuts. Per la seva part, el veterà ferrarianc Miquel Anguela Pons va aconseguir ser tercer i primer menorquí, amb un temps de 3 hores i 37 minuts. Espectacular, lo d'Anguela Pons. Ja s'ha apartat femení, com era de preveure, no hi va haver cap tipus de sorpresa, i en la Lladia es va passejar novament per el camí de cavalls de Menorca i va acabar seguint la primera amb un temps de 4 hores i 11 minuts. Cop Esport va ser a la meta de la Trail dels Fars i van xerrant amb tots els seus protagonistes. Anem a escoltar primer de tot el que ens deien en Tolo Fiola i en Luis Cete. Aquí amb els dos guanyadors han decidit entrar de manera conjunta aquí a la meta de la Trail dels Fars 2016. Ells són en Luis Cete i en Tolo Fiola. Enhorabona en els dos.
Muchas gracias.
Res, Luis Cete, cuéntame un poco tu primera experiencia aquí en Menorca, ¿qué tal?
Bueno, pues la verdad es que me he quedado sorprendido con la dureza de la carrera. Ya os dije en la previa que sabía que el continuo tobogán de la carrera al principio era lo que le iba a hacer dura. Ha salido un chaval delante que ha puesto un ritmo fuerte, le hemos dejado que se fuera y bueno, al paso de los kilómetros le hemos cogido, nos hemos ido ya Tolo y yo, nos íbamos relevando. Había tramos de bajada que son un poco más técnicos, que yo al ser más montañero me desenvolvía mejor y tiraba yo, luego en los tramos de llano ha tirado él y al final hemos hecho una sociedad y hemos decidido entrar en meta juntos. Yo creo que cuando haces una carrera con alguien toda, no merece la pena sacarse los ojos, ¿no? Esto es para disfrutarlo, no es ningún campeonato oficial, no te juegas la vida y así te llevas pues una amistad que lo que se hace en carrera, como dicen los futbolistas, en el campo se queda, pues esas amistades que salen en las carreras perduran para toda la vida.
Muy bien. Todo, vais a acompañar, ¿no?
Sí, hasta cada vegada que vinc a Menorca m'enduc un amic, no? Fa dos anys me'n van dur en Pau Capell i avui ell. Ha estat increïble poder córrer davant d'un atleta com ell, no? El meu 48 anys, no se pot demanar res més, no?
Molt bé.
Ho don tot i més.
Molt bé. Què t'ha semblat la carrera? Com ha anat, bé?
Ha estat increïble. Venir a Menorca és un espectacle, la cursa, aquest camí de cavalls és una passada i estic convidat.
I estem fantàstic, no?
Sí, estem increïble, molta calor, el que ha dit ell, el darrer tramo era molt dur i no sé, vol arribar amb ell, el que diu ell, guanyar, fes primer, fes segon, el mateix, i així compartint la victòria que... Lo que m'enduc un amic, això és lo important.
Por último, Luis Cete, este camí de cavalls, ¿qué le ha parecido?
Bueno, es una que bastante, está muy bien marcado, yo creo que es otra iniciativa turística que tenéis en Menorca, ¿no? Últimamente se está poniendo muy de moda lo del tema del senderismo y yo creo que tener un camino aquí de 185 kilómetros con la difusión que se está dando, yo creo que es otra parte de dinamización de turismo, ¿no? Creo que aquí el consejo, como se llame, la institución que ha apoyado esto, creo que ha hecho un buen trabajo, creo que lo tienen que fortalecer y con cosas como esta, me imagino que el camino de Cava, que el tema del senderismo, de las etapas que hay en bicicleta, en caballo, todo eso al final hará también de otro atractivo para Menorca, ¿no? Yo creo que la dinamización turística que hay con el deporte ahora mismo es un boom y creo que los consejos, las administraciones tienen que estar muy pendientes de ello para poder potenciarlo y así que consigan que venga más gente y se dinamice el turismo.
I anem a escoltar ara el que us deia un dels grans protagonistes, sens dubte, en Gil Pons, l'atleta de Ferreries, que va fer tercer de la general i primer menorquí. La Pons, que ha estat el primer menorquí en arribar en aquesta meta d'estrell de Fars. Gil, enhorabona.
Gràcies.
Bueno, la marca, quin has fet i què trobes?
No, és que tercer i el que no m'esperava és de ballar a fer 3.37, que l'any passat, primer any vaig fer 3.40 i me pensava que no podia de ballar, creia que no de ballaria. I no sé, he corregut un poc més tranquil els trots de Zalox i això, i després m'ha quedat forces per darrere hora poder pitjar un poc.
Que 3 minuts sembla que no xerram de res, però 3 minuts en aquestes curses, déu-n'hi-do, no?
Sí, és que de ballar, per exemple, el ritme de 5 o això que vaig fer l'altra vegada, me creia que no, és veritat, me creia que no podria. Però bueno, sí, he fet bon dia, i tot ha ajudat, crec, no sé, i també he tingut una estona el quart que m'ha davantat i després ha tirat un poc més. No, pues, no tinc cap problema físic i m'ha anat bastant bé.
Creus que arribaves millor que l'any passat o no, en aquesta prova?
Bueno, preparat sí, primer any va arribar bé, l'any passat no, l'any passat vaig tenir molèsties i no vaig anar a tope, diríem. però en guany 5 guany arribava bé, però bueno, tampoc jo no preparo en especial, jo tot l'any vaig fent i no preparo res en especial, i estava bé, però bueno, sí, podia pensar que faria entre els temps del primer any i el segon any, pensava, de ballar el primer any no m'ho pensava.
Val, val. Bueno, l'UGT i Tolofiol, una altra història, a mi pas, no?
Sí, sí, per jo és una altra història. I, no hem quedat molt en fora ni res, però bueno, jo, sobretot de ballant i pujant, m'atren...
Tu els avalles, però, no?
Sí, trossos, sí, els avall, però bueno, els avall és una distància que jo ja no podia augmentar ritme. Pensava, si no pinja cap dels dos, és impossible.
Ja, ni t'ho plantejaves, no?
No, jo ni siquiera m'ho plantejava. Almenys que un vegada si tingut qualque problema, va, però si no tenien cap problema, no, perquè anava un ritme un poc més alt, ja està. I sembla que no, 3 minuts, el que demà antes, sembla que no, però 3 minuts són 3 minuts.
Molt bé, gràcies. I res, finalment, anem a escoltar el que mos deia a la catalana Laia Díez, que va guanyar el trail dels fans enguany, com fa 2 anys ja havia guanyat el trail Camí de Cavalls. Seguim i ara estem aquí amb la guanyadora de la trail d'Esfars amb la seva versió femenina, na Laia Díez, que ha complert els pronòstics amb un temps de 4 hores i 11 minuts. Laia, bones tardes i contenta, suposo, no?
Hola, bona tarda. Sí, molt contenta, molt cansada també, però contenta d'haver acabat i haver-me notat bastant bé.
Debutaves, no, en aquesta trail?
En aquest trail era el primer cop. He fet la Camí de Cavall sencera, però la trail de Fars aquest any era la primera vegada.
Bueno, i què t'ha semblat?
Molt maca, és que clar, jo ja jugava amb l'avantatge d'aquest Menorca, m'encanta, que me la conec, i molt bé. A veure, jo he patit una mica l'asfalt, tant de principi com de final, però bueno, la illa en si és preciosa i el recorregut de nord aquest és molt maco.
Molt bé. Venies amb aquestes intencions o no, realment?
Bueno, venia amb intenció de fer un entreno, no està dins del meu calendari de curses, perquè faig coses més llargues, i molt bé, estic contenta, he anat a un ritme que em serveix molt per... D'aquí 15 dies tinc una cursa llarga i bé. Canàries, faig la Transgran Canària, la llarga.
Ah, val. I res, en qualsevol cas, tens previst el mes de maig i venir o no?
El mes de maig vinc, faig la llarga, ja estic inscrita i tot.
Molt bé, gràcies. I res, acabarem fent un repàs de diferents resultats que s'han donat aquest cap de setmana abans de començar amb la tertúlia d'avui, amb la que recordem tindrem en altres en Ignasi Capella, és el lluitador de Sant Lluís. En quant a la regional, la preferent de 8a jornada, aquests resultats: Sant Lluís 0, Unió Esportiva Mahón 1, Atlètic Ciutadella 1, Alaior 5, Ferreries 1, Sami 2 i Menorca 0, Sporting de Mahón 1. Una setmana més, l'Sporting de Mahón líder en D7 amb 19 punts, perdó, seguit de Salior amb 17 i la Unió amb 13. I en quant a bàsquet, a la primera Balear de bàsquet, tenint en compte que no hi havia Lliga EVA, aquesta setmana serà aquest cap de setmana, quan en Joan Martínez Escala redebuti amb el Menorca de la Iòtica Sant Lluís, en quant com tenim a la primera Balear, en el grup OR, Pintavés Castell 56, Salle de Palma 81 i Salle de Mó 81, Ferreries 75. En quant en el grup B masculí, el Càcer 57, Ciutadella 63. I amb la primera divisió femenina, un únic resultat amb el nostre representant menorquí en el grup OR, Jovent d'Aló 75, Esporles 46, líder del Jovent, mentre que en el grup B de primera femenina, el Càcer 45, Bàsquet Pla 74. Res i do, anem a començar la tertúlia d'avui. Són les 4:20. Saludem en el primer dels nostres tertulians de sempre. Pepe Caballero, molt bones tardes.
Molt bones tardes.
Tu com estàs?
Jo, molt bé.
Has tingut res de tos, de febre?
No, jo estic curat. Tengo la vacuna contra tot el mal.
Perquè jo, supos que es nota que faig veu de coconi, deia Sabino.
Sí, no, jo és que com si estuviera la segunda joventut.
Sí,
sí.
No sé de coconi de què devia venir, però bueno, veu de coconi feia. I Charlie Gené, bones tardes.
Hola, bones tardes, Tom.
Tu sempre veu de baríton, sempre tu. Tu no falles.
Bueno, sí, procurem mantenir molt bé, esperant que s'agresqui.
Molt bé. Res, Pepe, hem escoltat en Pep Llorenç. Bueno, hem començat a xerrar abans fora de micro de que li havíem de donar serraó amb Pep Llorenç, a Pepe, perquè a principi de temporada semblava que mos venia sa moto, de que el millor està per arribar, estem fent feina, i bueno, mos ho creiem, però un poc en sa boca petita, però al final estem li donant serraó.
Exactamente, bien, porque ahora el otro día tuve unas palabras con él en la calle y hablábamos de referente que ahora se está consiguiendo los frutos de un trabajo bien hecho. Lo que pasa es que, claro, el trabajo bien hecho se ve ahora porque hay que partir de la base que cogió un equipo que tuvo que formarlo, que aquí en Menorca no hay para hacer pretemporada como en otros sitios, y esto le pasa factura. Por lo tanto, ahora el trabajo bien realizado y bien llevado, y más con la incorporación de la veterana Irene Cano, ha dado a demostrar de que la Barca podría haber estar en mejor situación de lo que está ahora.
Sí, eso, lo que deia en Beb, que és una llàstima que comencés ara, diguéssim, la competició, però bueno, és història de sempre. Charlie, evidentment ara la Barca de Menorca encara li queden un quants de partits d'aquesta segona, sí, d'aquesta segona,
sí,
volta.
Jo crec que ja que felicitem en Bell Llorenç i tot l'equip, tota la plantilla i la directiva, perquè ja han aconseguit això que era molt difícil enguany, que matemàticament és el que ja està, i jo crec que ja tenen l'inxenora bona. I com d'avui he vist per fiar i tal, que hi ha que disfrutar de l'equip 1.
Sí, ho deia. N'entreus.
Exacte. Oh, president. Que, idò, hi ha que felicitar-los, molt sincerament, i que disfrutin ara, i a forçar l'equip 1, a foguetjar l'equip 1 per futures campanyes.
Bueno, i començar a mirar, per l'any que veja.
Clar, la base principal, sí. La base principal seria ara que un 70% de l'equip se podría quedar, y así solamente sería contactar con dos o tres fichajes, porque si tiene que volver a empezar a formar un equipo de nuevo, el trabajo otra vez.
Solo irá, en Beb, y está bien.
Pero eso le costará, no siempre cae la brega en cada temporada.
Hay entrepart de cinglado.
Hombre, aquí esa gran pregunta es, a ver, vam anar aquí a la Bruna, que cada any, els darrers anys, bueno, sobretot des de Serra Llorenç, sempre ha estat estrella ja d'aquesta Barca, però enguany sí que ha acabat d'explotar definitivament. Cada any s'especulava sobre si se n'aniria a un equip de superior, sobre categoria superior, tal, la PP.
Sí, perquè ara aquí el jo, bajo mi punto de vista, seria muy primordial de que la jugadora se quedara un año más, y de esta forma ya podría fichar por un equipo de altura para no estar en el banquillo,
sí,
sino para estar en el 5 inicial.
Però enguany ja ha explotat. Jo em sé que sí que faria, hauria de ser així, m'apens, és una altra jugadora clau, diria jo, que està en Sara Esteban,
també.
Aquesta sí, juvenil, amb 17 anys, que enguany ha fotut una campanyassa. Aquesta sí que crec jo que hauria de fer un any més aquí, que posats els equips damunt l'escana i després
també,
ja veurem.
També, bien. Però la Raquel Brut, si para bajo de dicho, seria convenient que ella, de què forma un any més, siguiendo la línia ascendente que va, la pròxima temporada podria fitxar per un equip de campanilla i estar sempre en l'equip inicial de la Liga.
Sí, sí. Charlie Guillet, no?
Sí.
Vale.
Moscou. Jo dissabte hi era allà, en el partit allà,
hi vaig anar en el partit, eh?
Sí.
Bueno.
I vaig veure que van guanyar molt fàcilment,
sí,
i molt ben guanyat, i vaig veure confiança en l'equip. Clar que el rival que també no era de gran de sona, però
sí,
vaig prendre gust. Llàstima és que jo els diria, a veure si poden cercar qualque licient que pugues tirar sa gent.
Clar.
Vull dir, per l'any que ve, que pensin coses la directiva, vam
veure. Que s'inventin coses, no?
Exacte. Jo els diria, a veure, no sé quina cosa, però
molt bé,
que en temps per poder estirar sa gent, per donar un al·licient d'anar altra vegada en el pavelló.
Molt bé. Aquí on teníem bus gros, PP, és a la tercera divisió. Ja duim dues setmanes consecutives, me penso que cap dels dos guanyen. Bueno, Penya Ciutadella va perdre el Cúdia, però es manté a 10 punts des d'ascens. Ara rep l'Esporles, que el té just per darrere, l'ha de guanyar sí o sí. Jo crec que sí, que cap de setmana guanya l'Esporles, pot fer una passa quasi definitiva. Però bueno, el que és una altra història ja es marcarà. La manera com ha xerrat en Lluís Vidal, està clar que ja han regat esperar.
De la forma que s'està desenvolupant la segunda vuelta, està quedant definida quals seran els 4 sí. o possiblement 6 equipos que poden luchar per les 4 primeres plazas. Lo que es a partir del 7 o el 8 ya intentar subir a una plaza de playoff será muy difícil para el Mercadal. En cuanto al Peña, el Peña no se tiene que tampoco dormir en los laureles porque 2 o 3 partidos negativos podía entrar la desconfianza y el nerviosismo en la plantilla.
Molt bé, anem a començar a xerrar ja amb el nostre convidat d'avui, el que tenim en directe ara des de Barcelona. Tenim en nosaltres avui en Ignasi Capella. Ell és un lluitador nascut aquí a Menorca, nascut a Sant Lluís, i que està començant a destacar ja a nivell mundial a les arts marcials mixtes, una disciplina que ara en Nasi mateix ens explicarà una mica de què es tracta. Un Nasi Capella que avui hem volgut xerrar amb ell precisament perquè aquest passat divendres va protagonitzar una barà espectacular. Bueno, barà no va arribar a barà, perquè en un minut va aconseguir deixar cau en el seu rival, en Elton Silva. Tenim en altres, com dèiem, en Ignasi Capella. Ignasi, molt bones tardes.
Bones tardes.
Bueno, i benvingut per primera vegada amb Abans de Copa Menorca, no?, que te tenim.
Sí, sí, la primera. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, a tu. Res, Ignasi, com es fa per en un minut a deixar tombant el rival?
Hombre, pues siempre es un gusto, ¿no?, porque así no expones tu cuerpo a ninguna lesión ni nada. Entonces, ganar en un minuto, además, en un evento de la importancia del que fue el evento del fin de semana pasado, pues perfecto, ¿no? Así la verdad que es fácil sonreír.
Clar, quina va ser per tu, Ignasi, la clau perquè sortissis tan fort i algú pagessis tan bé?
Claro, a ver, las artes marciales mixtas lo que tiene es que combina un poco todas las artes marciales, ¿no? Entonces mi rival era un luchador muy bueno de suelo, él era un cinturón negro de jiu-jitsu, que es un arte marcial que se centra en la lucha en el suelo, y yo pues la verdad que soy más de la parte de arriba, más boxeador, entonces mi trabajo era que no me llevara al suelo y boxearle duro y contundente para acabar cuanto antes, y la verdad esa era la premisa de mi combate y así fue, y por eso salió todo tan rodado.
Molt bé, molt bé. I, Ignasi, un cas així es publica, deu quedar un poc sorprès, o no?
Claro, sí, esta es la forma.
Perquè tu pagues una entrada i que en un minut acabin i deus quedar un poc...
Claro, sí, bueno, a ver, hay más combates.
No, entonces, ja ho sé.
Entonces, sí, no, acabar así, claro, a la gente es lo que le gusta. Ahora, por ejemplo, gracias a esta pelea, la próxima pelea que tengo en... El 5 de marzo en Francia, al final lucho por el cinturón de ahí, que antes iba a hacer solo un combate más, y si ganaba el año que viene luchaba por el cinturón.
Exacte.
Y con esta victoria es la que me ayudaba que directamente luche por el cinturón.
Val. Res, això, Ignasi, contem-nos una mica el que són les arts marcials mixtes aquestes, a veure.
Pues bueno, es un deporte que nació hace no mucho tiempo, hace unos 50 años, intentaba pues determinar cuál era el arte marcial más efectiva. Entonces se comenzaron a enfrentar gente de diferentes disciplinas para ver cuál era el ganador. Y claro, de ahí nació lo que ahora se llama las artes marciales mixtas, que ya es que la gente que conocía un poco el tema pues cogía lo más efectivo de cada arte marcial y se ha convertido en un arte marcial propia. Y la gente ya practica artes marciales mixtas.
Claro.
Hola, buenas tardes, soy un caballero. ¿Es muy diferente del kickboxing?
El kickboxing sería, pues, una de las partes. La gente ahí lucha arriba y vale golpear con el puño y con las piernas. Pero aquí también vale con los codos, con las rodillas, también vale coger al oponente, llevarlo al suelo y seguir en el suelo. Y en el suelo es otro mundo completamente diferente. Hay gente que es solo especialista en suelo y es muy complejo. Entonces, hay muchos kickboxers que les va bien en artes marciales mixtas, pero si no tienen un buen suelo, a la que alguien los lleva al suelo, pues están vendidos.
Y en el suelo es... ¿Puede seguir golpeando en el suelo al rival?
Claro, se pueden hacer luxaciones, asfixias, seguir golpeando en el suelo. Entonces, claro, cambia bastante del kickboxing. También usamos unos guantes más pequeños, porque si usáramos guantes como de boxeo, luego en el suelo sería muy fácil trabarle la mano al oponente, o muchas técnicas que podrías hacer en la vida real no funcionan con unos guantes grandes.
¿Y las infracciones cuáles son?
A ver, al principio era un código de honor que luego se fue estableciendo para deportivizar un poquito más el deporte, y no se puede morder, no se puede meter el dedo en el ojo. Luego hay ciertas luxaciones que no se pueden hacer porque son muy peligrosas, como torcer el cuello hacia un lateral o golpear directamente en la columna vertebral.
Sí, sí, sí.
Hay que estar muy bien de piernas, ¿no?
Hombre, de todo un poco, hay que ser completo.
Charlie, digas.
Y la preparación de esto, a ver, ¿cómo os entrenáis que para ser tan fuertes en esto?
Bueno, pues, a ver, cada uno tiene sus métodos, ¿no? Pero sobre todo, claro, es un deporte que es de una resistencia muy anaeróbica, porque
hay que estar muy preparado físicamente.
Claro, pero sobre todo de forma anaeróbica, no es como ir a correr. Hay gente que puede aguantar kilómetros corriendo, que es una respiración constante, pero aquí, claro, son movimientos muy explosivos, son combates cortos, que necesitan resistencia muscular corta y una buena preparación a corto plazo, porque el combate no dura más de 15 minutos normalmente.
Ya.
Muy bien. Ignasi, a Menorca, aquest especialitzat s'ha implantat, ha arribat aquí ja o no?
Sí, yo empecé ahí con Eloy Blanco, que montó un gimnasio que era el Club de la Lucha.
Sí.
Y yo empecé a entrenar ahí. Al principio había muy pocos gimnasios.
Yeah.
Y ahora lo que me gusta a mí es que cuando yo voy a Menorca, ya sea en verano o en fechas señaladas,
hay
unos cuantos gimnasios. Y para mí ir ahí y poder aportar un poquito de mí para que ellos aprendan o que vean que un excompañero suyo que hace 4 años estaba ahí, pues ahora está peleando a un nivel así y que me hagan preguntas, que les pueda enseñar técnicas o esto, pues para mí es un placer.
Molt bé, molt bé. I, és a dir, per tant, idò, ja hi ha lluitadors d'arts marcials mixtes també aquí, que estan començant fent cosetes a Menorca, això,
Sí.
Val.
Sí, alguno hay por ahí.
En Ciudadela que hay algún... ¿En Ciudadela que hay algún gimnasio de esto que haga esta modalidad?
Hombre, MMA directamente no hacen. Lo que sí que hacen es un gimnasio de boxeo, también hacen kickboxing y tocan un poco de suelo porque hacen jiu-jitsu.
Claro,
pero así como MMA, como MMA físics, y competir MMA no hacen.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Res, Ignasi, bueno, ara m'ho comentaves que és dia 5 de març, no?, que tens la teva pròxima parada.
Sí, el próximo objetivo es este. Tengo el 5 de marzo en Francia, en Nimes.
¿Contra qui?
Contra Vicent Corbin, que es un francés de ahí. Y bueno, nos jugamos el se llama el cinturón del GFA, que es el cinturón del Gladiator Fight Arena, que es como se llama este evento. Y bueno, es importante porque este evento es importante, pero sirve de lanzadera, porque normalmente el que gana el cinturón ya se lo llevan a sitios como Bellator, por ejemplo, que Bellator sería, para entendernos, la segunda división a nivel mundial.
Allá va.
Primero está UFC y luego está Bellator.
Sí, 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 sí. I tal vegada el teu repte seria que va entrant dins Bellator, per exemple, o no?
Sí, bueno, a ver, yo no me establezco metas o objetivos claros, ¿no? Yo tampoco tengo como idea de dedicarme a esto, yo estoy estudiando, entonces lo que pasa que, claro, está que a todo el mundo le gusta ganar y ascender hasta donde me sea posible. Sí, siempre voy a pelear del mejor sitio que me llamen, pero sobre todo disfrutar lo que estoy haciendo ahora mismo.
¿Qué deja secuela esta especialidad?
Bueno, mira, esto es una pregunta que me hace bastante gente. Y mira, es un deporte que es lesivo, sobre todo es lesivo exteriormente porque usamos unos guantes muy finos, ¿no? Y es muy fácil que con un golpe te puedan romper la nariz, un pómulo, lo que sea. Lo importante es que es mucho menos lesivo para el cerebro que el boxeo, por ejemplo, porque en el boxeo, en un combate, un boxeador se puede llevar 200 puñetazos en la cabeza.
Exacto.
En cambio, nosotros, como mucho, te llevas 20.
Muchísimo.
Porque a la que notas que te están entrando muchas manos, pues vas a ir a coger al rival, vas a ir a suelo, vas a llevar el combate por otro lado. En cambio, en el boxeo es lo que tienen, que se llevan un montón de golpes en la cabeza y eso es lesivo cerebralmente, que es lo que no quiere nadie, ¿no?
Una de las lesiones que puede ser más factible es en las manos, ¿no? Porque al no tener resguardo de los guantes en las manos, rompedura, o sea, una rotura de hueso de manos puede ser perjudicial, ¿no?
Sí, bueno, yo de momento nunca he tenido una lesión así. La verdad que Eso ya eso está en manos del entrenador, que es el que te hace el vendaje. Entonces ahí ya le tendrías que, claro, que meter un poquito de caña a él, porque si hacemos un vendaje antes de luchar, que si está bien hecho, no debería de tener ningún problema.
Ja. Xerràvem que les arts marcials mixtes és un combinat de tot. Tal vegada tu, Ignasi, com te definiries tu tal vegada com a lluitador? Què és el que se te dona millor tu tal vegada? Clar, perquè jo... m'imagino que el tema que és ser molt bo amb una part i amb l'altra no tant, o sabran un pot de tot?
Claro, esto es como todo, hay de todo, es como el fútbol. Pues si recordamos, Raúl Blanco era un 7 en todas las facetas, sí, como futbolista, ¿no? Y a lo mejor Messi que regatea mejor, pues eso, claro, le destacan más ciertas habilidades, eso ya depende. Yo, por ejemplo, empecé, que se llama striker, que es el luchador que es más de golpeo arriba, ¿no? Pero claro, como todo el mundo ya lo sabía, todo el mundo me quería tirar al suelo. Entonces, pues estuve trabajando, tengo un entrenador propio de wrestling, que es la parte de proyectar y que no te proyecten, y he estado trabajando mucho para que no me tiren al suelo, sino tirar yo cuando yo quiero ir al suelo, y también he hecho mucho jiu-jitsu para que no me cojan por ahí. Entonces, la verdad que ahora ya, pues, no me defino tan striker como antes, la verdad que no tengo ningún problema en ir al suelo, pero bueno, siempre hay algún agujero negro por ahí que hay que limar y mejorar.
Molt bé, oh, fantàstic. Ignasi, encantat de que hagis estat en nosaltres.
Vale,
mucha suerte.
Enhorabuena.
Igualmente, y dar las gracias a todo el mundo que me apoya de Menorca, que la verdad que es un placer, todos los mensajes y gente que me viene a ver, es un orgullo.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins una altra. Vale,
luego. Hasta luego.
Regidor, queden 3 minutets. Charlie, mos havies de comentar que vau tenir... Hi va haver assemblea, no? De penya...
Sí, va ser assemblea ordinària de cada any.
De la penya del Barça, digues.
I vam traspassar, va ser un èxit, va anar molt bé, érem prop de 60 persones.
Superàvit, que? D'una doblada?
Sí, superàvit...
Ai, Déu meu.
Econòmicament, no passant pena.
Que hi ha corrupció, no, de la penya?
No, que va, no. Sí, la penya és un èxit perquè són doblers de socios,
ja.
I la veritat és que enguany hi ha hagut superàvit perquè no van gastar massa l'any passat.
Molt bé.
Però la veritat és que és un èxit gros perquè cada setmana som... actualment són 951 socios.
És increïble.
826 de sèniors i ja. 120 juvenils.
És bo de dir, però...
I 5 de VIP, entens? Com en Torres, com en Fran Muñoz,
sí,
tenim
sí.
Gent de socios d'honor, i ja que dic que ja que som a la ràdio aquí, m'agradaria dir a qualque socio que m'ho sent, perquè nosaltres la penya té que prop de 1.000 socios, però només en tenim censats dins del Barça prop de 600, mos en falten uns 400, perquè si tots estiguessin censats, que sobre els censats vol dir que mos haurien de dar el carnet d'identitat i fetge de naixement. Seríem la sexta penya del món de nombres, de les 1.500.
Ja vinga, socis!
Ara estem a la 31.
Ja vinga, socis, a Borina.
Cada setmana pretén gent també, és molt polític, cada setmana venen a cercar entrades.
En Pepe diu que després demanarà el nombre de compte per fer-se.
Ah, fantàstic. Ja sé que esperi un poc després de la final de Copa.
Sí, el Calderón.
El Calderón, dia 22 de maig.
Per cert, la lliga està aclarida, no?
Hombre, jo crec que sí, ha d'anar molt malament, perquè fins ara duim 30 i pico de partits sense perdre, no crec que ara en perdrem 5 o 6.
En Pepe estàs valutat? Vinga, Pepe, digue-li alguna
cosa. Dime, Pepe, digues.
Nada, yo no tengo nada que comentar, yo soy de l'Esporla.
Però està aclarida la lliga o no, Pepe?
Bueno, y de la forma que va, sí.
Bueno, pues sí, està aclarida.
No, ¿qué va?
¿No?
No, todavía puede, el de abajo puede subir arriba.
Ay, Dios mío.
¿O qué, aún crees que no ganaremos la liga?
No, puede, el de abajo puede subir todavía hasta arriba. Si gira la clasificación,
¿qué? ¿Qué te va? ¿De qué pas? ¿Te va a llorar pasadís en el campo? ¿O no? ¿De qué pas?
Ahora veremos este sábado o el domingo contra el Sevilla.
Sí, dentro de 2 semanas o no?
No.
Ah, aquesta setmana?
Esta semana.
Hi ha 16 persones que van a veure Barça a Sevilla.
Vinga, m'ho hem d'anar. Charlie, Pepe, fins a pròxima.
Vinga, bona tarda a tothom.
Estimats oients, fins demà en el magazín. Adéu.